Al matí, a Ràdio Sabadell. Sigues la veu, no ressò. Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I ara dedicarem uns minuts del programa a parlar de la renda garantida de ciutadania, una prestació econòmica adreçada a persones i famílies sense recursos o que no en tenen prou per cobrir les necessitats bàsiques. Des de fa un temps, col·lectius, ciutadans, socials i professionals coincideixen a criticar-ne la insuficiència, l'existència de denegacions injustes i també l'incompliment de condicions fixades per la mateixa normativa. I precisament per veure quin és l'impacte en el món local, avui a l'Auditori del Col·legi d'Economistes de Catalunya a Barcelona hi ha una jornada amb participació d'experts i una taula rodona amb representants del tercer sector basc i també francès i també amb diversos síndics locals, a més de les experiències d'administracions i d'entitats locals. Eva Bellán, síndica municipal de Greuges, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, Raquel.
Explica'ns des de primera hora del matí, no?, i fins a al migdia, em sembla, doncs sí. Estareu tot el matí parlant i conversant sobre la renda garantida i per veure l'impacte. Per què és necessària aquesta jornada?
A veure, aquesta jornada és necessària per posar el focus en l'impacte que està tenint la implantació amb dificultats i amb tota la problemàtica que comporta, però molt enfocada en el món local, no? El món local és qui acaba absorbint totes les mancances de les denegacions, de les extincions ara mateix de rendes garantides, perquè està deixant desprotegida una pila de persones que al final acaben anant als serveis socials locals per poder, d'alguna manera, sortir d'aquestes situacions tan crítiques, no? I aquest focus en el món local no s'havia posat, jo crec, fins ara. Llavors, amb la taula del tercer sector i el fòrum de síndics i síndiques es va considerar que era necessari poder posar aquesta lupa en el món local, perquè al final és on viu la població i on s'han d'assumir les dificultats que té la implantació de renda garantida.
O sigui que podríem dir que s'està incomplint la normativa vigent i per això moltes vegades són els ajuntaments els que al final doncs estan assumint una tasca, no?, que hauria de complir la Generalitat.
Bueno, més que incomplir la normativa vigent, diguem-ne que es va fer una llei amb totes les mancances amb la qual es va fer, no? Perquè aquesta llei ve d'una iniciativa legislativa popular que es va impulsar perquè tothom tingués dret a una renda universal de ciutadania, no? L'objectiu era que tothom, només pel fet de ser ciutadà o ciutadana de Catalunya, disposés d'una renda mínima i a partir d'aquí pots treballar i fer d'altres coses, no? Però que hi hagués com un mínim vital garantit perquè tothom doncs pogués comprar aliments, etc. No? Tot això, quan es va portar al Parlament, va acabar derivant en una altra proposta de llei, que és la renda garantida de ciutadania, i aquesta, simplificant molt, t'ho estic dient tot això, és supersimplificat, però una mica perquè ens fem a la idea. El tema és que es va recollir com a un dret, però no com un dret universal, diguem-ne, però a partir d'una sèrie de condicions, no? És a dir, no arribar amb uns ingressos mínims, bueno, una sèrie de condicions per poder-hi accedir. El tema és que es va fer aquesta llei i es va començar a implementar el 2017, però no hi ha una reglamentació on es detallin les casuístiques, on s'aprofundeixin en aquestes coses. Llavors, no sabem ben bé quins són els criteris de denegacions, no sabem ben bé quins són els criteris d'extincions ara mateix, no?, que és una de les problemàtiques que ens estem trobant, perquè no hi ha aquesta reglamentació, no?, que clarifiqui ben bé tots aquests processos. I a banda, que s'ha passat la gestió de rendes similars que feien els serveis socials locals, ara s'ha passat a la gestió del Servei d'Ocupació de Catalunya, que depèn de la Generalitat. Per tant, encara hi ha molta més desconnexió amb el món local i amb el coneixement de les problemàtiques de les persones que viuen en els municipis, no?
I quina és la realitat de cada municipi, no? Perquè suposo que avui es tractarà d'això, en aquesta jornada, de veure quin és l'impacte i que cada síndic, no?, demostri amb dades l'impacte que està tenint doncs aquesta renda, no?, que és un dret, però que sembla doncs que no hi ha un pressupost
Exacte, sembla que estigui condicionat pel pressupost. A veure, amb unes reunions que hem tingut des del fòrum amb les persones de la ILP de Renda Garantida, que estan lluitant també per tot això, jo em vaig comprometre personalment a buscar, a treballar amb el meu municipi, amb el servei social del meu municipi, per poder tenir dades aterrades i a compartir aquesta informació amb la renda, amb la resta de síndics locals, perquè també poguessin obtenir aquestes dades als seus municipis. Jo vinc a presentar avui en aquestes ponències les dades de Sabadell, perquè amb serveis socials treballem molt, serveis socials treballen molt bé i realment tinc aquestes dades. Em consta que altres síndics i síndiques locals les han buscat, però ara mateix no sé fins a quin punt les han desenvolupat al nivell que nosaltres sí que les hem desenvolupat aquí a Sabadell, no?
Doncs vinga, analitzem alguna d'aquestes dades, ja que nosaltres sí que hem fet els deures, no?, a la nostra ciutat, per veure, doncs, per exemple, doncs, quants expedients, no?, arriben o han arribat i també, doncs, aquests motius per què es deneguen, no? Quines són les principals raons?
Doncs mira, expedients que ara mateix encara estiguin vigents, estem parlant del mes de maig del 2019, que són les dades més recents que tenim, i també expedients que serveis socials ha pogut documentar, diguem-ne, perquè hi ha moltes dades que, com que depenen del SOC, no, si tenen accés i no, no els tenim. Ara mateix tenim 914 expedients de renda garantida vigents a la ciutat, però des de l'inici de la implantació de la renda garantida se n'han suspès 294. Només el 2019 se n'han suspès 65. La suspensió és molt preocupant, realment, perquè et pots trobar, que és el que s'està trobant serveis socials, que les persones arriben un mes al banc, van a cobrar la seva prestació i resulta que els hi han extingit sense haver-los notificat prèviament, no? Què passa? Aquestes persones tenen tot un mes per endavant, que han de menjar, han de pagar rebuts, etcètera, etcètera, no? I ens trobem amb tota aquesta problemàtica, que no hi ha aquesta... s'extingeixen els contractes o les rendes, les prestacions sense avisar, no? I també em demanaves el tema de les denegacions, no? Els motius de denegació. I una mica grosso modo amb les dades que tenim, bàsicament és per superar els ingressos establerts per la llei. També una altra de les qüestions que ens plantegem que no estan ben resoltes és com s'estan quantificant aquests ingressos, val? Perquè hi ha ingressos que no estan declarats però que has de dir, mira, és que jo què sé, recullo brossa i això em suposa més o menys estimadament 300 euros al mes, que no estan documentats però que tu has de d'alguna manera dir, no, si no pots anar i dir zero, no? I això pot ser motiu de denegació perquè pot arribar a superar a la renda de suficiència fixada per la Generalitat, que no s'ha bellugat des del 2017, que són 7.967 euros anuals. Si tu guanyes més de 7.600 euros anuals, no pots cobrar renda garantida, no?
Ara has de fer màgia, perquè uns 7.000 euros anuals, no sé com ho fan, també.
Què passa? Que tot això genera una sèrie de situacions, no?
Que la gent acaba treballant en negre, no? Vols dir?
Per exemple, exacte, saps? O fent altre tipus de coses, etcètera, no? Vull dir que realment la manca de reglamentació té moltes conseqüències, no?
Quins altres motius principals hi ha per denegar d'aquests ingressos, no?
Doncs també el fet de treballar, saps? És a dir, si treballes no tens dret a renda garantida. De fet, m'he trobat casos de persones que van anar al SOC, van dir, escolta, mira, és que a mi em faran un contracte d'un mes a l'agost, que faig una feina habitual al mes d'agost, això farà que no cobri renda garantida. El SOC els ha dit que no, que això també és un problema, el SOC no està donant bona informació, com a mínim parlo del nostre d'aquí, de Sabadell, i aquesta persona s'ha posat a treballar aquest mes i ha rebut una denegació de la renda garantida per haver treballat. Però per contra, que és un altre dels temes que a mi em sobten molt, si ets família monoparental només pots demanar renda garantida si estàs treballant a mitja jornada, jornada parcial. Quan sabem que les famílies monoparentals, caps de família normalment dones, tenen moltes dificultats d'inserció al mercat laboral, tenen una taxa d'atur al doble de la taxa d'atur del 2008 aquí a Espanya, que va ser molt problemàtica per tot el tema de crisi, i aquestes persones els hi costa molt trobar una feina, però si no estan treballant no poden demanar renda garantida, no? És a dir, hi ha unes contradiccions amb tota aquesta mena de reglamentació que realment estan afectant molt a les persones.
Altres motius?
Doncs, no sé, n'hi ha d'altres, Per exemple, no acreditar la residència continuada a Catalunya, no? Persones, també tinc un cas, si vols, parlo també de casos concrets que crec que són molt significatius.
En el dia a dia, sí.
una dona amb tres fills a càrrec, divorciada, víctima de violència domèstica, marxa 2 mesos a l'estiu al seu país d'origen perquè allà pot alimentar els nens, pot sortir de la situació de pressió que té amb la seva exparella, rep roba, rep menjar, etc. Doncs pel fet d'estar 2 mesos fora del país, doncs li han denegat. Una persona que no té cap mena d'ingrés i té 3 fills a càrrec, no? Dius, no sé si estem... No sé si aquests criteris realment no estan recollint la problemàtica que tenim, no? Ara mateix a les ciutats.
Uh-huh. Dona'ns alguna dada més, no? En total, uh-huh, llavors, quan s'han suspès? Comentaves?
Suspesos, 65 expedients. Aquest any 2019, en total, uh-huh, gairebé 300. Vull dir que són molts, eh? També parlem de que ara mateix, sortien dades al diari de Sabadell aquesta setmana, tenim un 47% de les persones aturades a la ciutat que no reben cap tipus d'ingrés. Val? Aquestes persones com viuen? Vull dir, si no hi ha renda garantida que cobreixi aquesta necessitat, què fem, no? Una mica també va per aquí la cosa.
Tenim també dades d'en quins barris viuen la major part d'aquests beneficiaris de la renda?
Sí, de fet, aquesta informació també l'han treballat els companys d'Acció Social de l'Ajuntament i bàsicament gairebé el 50% dels beneficiaris de renda garantida es troben a la Serra Camaró, al sector sud, Marinalt, Creu de Barberà i Can Uriac. A mi, de les dades que hem estat treballant, uh-huh, m'ha sorprès que, per exemple, a Can Puiggener només hi hagi un 16% dels beneficiaris totals de Sabadell, no? Quan, bueno, m'ha sorprès relativament, eh? També hi ha l'informe FOESA, no?, que una de les coses que diu el d'aquest any és que les rendes d'inserció no acaben arribant a les persones amb pobresa, amb estats de pobresa més severes. Sabem que Can Puiggener és un dels barris on hi ha més dificultats econòmiques i més exclusió social, no? Llavors, és bastant, reflecteix bastant el que també deia l'informe FOESA sobre, uh-huh, sobre el tema de la pobresa, no?
I també totes aquestes dades entenc que ens obren un escenari de cronificació, no? De uh-huh, la pobresa, de la inactivitat laboral, uh-huh, i també doncs, d'una pèrdua de capacitat monetària.
Correcte, i quan les persones estan massa temps a l'atur tenen moltes dificultats d'inserció, no? És unes persones que estan amb pronòstic, sense pronòstic ocupacional, és a dir, que no acabaran sortint, no? I la renda garantida no sé fins a quin punt tampoc acompanya aquest procés, no? Vull dir, sí que és veritat que el SOC de Sabadell i Serveis Socials de Sabadell estan fent un treball de coordinació bastant interessant, no?, per poder fer plans d'inserció, sobretot amb alguns dels casos, però en d'altres casos aquest treball no es pot fer, no?
Heu analitzat també, ho han analitzat des de Serveis Socials també, el tema de la pobresa infantil?
En aquest informe en concret que estem treballant no hem arribat en aquest grau, uh-huh, de detall. Hem fet més a grosso modo i també pel que et comento, perquè les dades han sigut molt de picar pedra. Jo ho agraeixo moltíssim perquè realment tenen molt poc accés a totes les persones prestatàries o la informació de les persones prestatàries de renda garantida. Bàsicament només han pogut veure els expedients de persones que cobren renda garantida per temes socials, uh-huh, ja no per temes laborals, que també n'hi ha, però això ja va directament pel SOC i no hi tenen accés, no? Llavors aquest grau de detall no l'hem pogut treballar perquè ara mateix tampoc tenim aquesta informació.
Llavors, amb totes les dades, no?, que ara analitzàvem, uh-huh, quins són a grans trets els principals obstacles de la implantació d'aquesta renda garantida, els que avui doncs, explicareu, uh-huh, i posareu a debat?
Doncs una mica el que et comentava, el fet de que no s'hagi fet una reglamentació de la llei, que és un problema gran, tampoc es coneix ben bé quina és l'eina que fa servir el SOC per cribar quines persones, bueno, per determinats perfils, quines persones sí que poden optar a una renda garantida per temes laborals, quines per temes socials. S'ha fet com una comissió de seguiment, que també era un dèficit important, no?, del tema de renda garantida, uh-huh, que s'havia demanat i al final s'ha creat aquesta comissió de seguiment, però, per exemple, les persones impulsores de la ILP de renda garantida no hi són aquí, vull dir que també això és un tema. Tampoc hi ha accés a les dades. Vull dir, en aquest sentit, la Generalitat dona les dades molt en comptagotes i aquestes dades disgregades per població no les tenim. Les tenim ara perquè hem estat fent aquest treball amb serveis socials, però ja et dic que són dades molt segmentades. Vull dir, no recullen tota la problemàtica que tenim a la ciutat, però bueno, com a mi ja és una aproximació. A mi m'han arribat moltes denúncies, com a síndica, de temes de renda garantida, que al final he hagut de traspassar com he pogut. Una de les coses que he fet com a síndica també, que ho hem comentat altres vegades, és amb el Col·legi d'Advocats demanar que Sabadell sigui torn d'ofici perquè les persones puguin recórrer a la renda garantida sense haver-se de desplaçar, no?
És veritat, perquè me'n recordo que l'última vegada que vam parlar, la temporada passada, explicàvem que la gent s'havia de desplaçar doncs, a l'Hospitalet, no?
A l'Hospitalet, correcte.
I que això també doncs, creava unes dificultats. I llavors, en aquest sentit, sí que hi ha hagut un canvi, no?, a la nostra ciutat.
Sí, exacte. Vull dir, en aquest sentit, agraeixo molt al Col·legi d'Advocats que s'hagi implicat molt. De fet, el primer programa que vam fer, si te'n recordes, va ser de renda garantida i van venir dues de les persones, la presidenta del torn d'ofici i el president de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats, que estan molt implicats també en temes de renda garantida, no?, i de llei de segona oportunitat. I arrel d'aquest treball que hem anat mantenint al llarg del temps, doncs s'ha pogut crear aquest torn d'ofici. Parlem de persones que a vegades no tenen ni diners per agafar l'autobús per venir al centre, al Col·legi d'Advocats, com per haver-se de desplaçar a l'Hospitalet, a la Ciutat de la Justícia, que un cop arriben allà, els hi acabaven donant, perquè m'hi he trobat, un full fotocopiat on tenies que posar què t'ha passat i per què creus que et correspon. No? Persones, a vegades, amb poques habilitats socials, fins i tot, o de bellugar-se, no?, que t'acabaven posant, me l'heu de donar perquè la necessito. No? I dius, val, això com a argumentació jurídica no et serveix, necessites un acompanyament, no? I aquest acompanyament no s'ha donat. I ara, per sort, a Sabadell sí que podem donar aquest acompanyament.
Suposo que també avui en aquestes jornades servirà per explicar, no?, aquestes experiències que la nostra ciutat funcionen i que potser també poden servir per altres municipis.
Correcte, exacte, aquest és el tema. De fet, en la taula rodona en la que participo com a ponent també parlarà la síndica de Terrassa, que també ella com a advocada ha agafat molts temes de renda garantida directament, no?, per poder acompanyar aquestes persones, i també el cas de la ciutat de Barcelona i el treball que estan fent allà.
Síndica, i quin creus que és l'impacte, no?, en el món local d'aquest incompliment de la implementació de la renda?
Clar, té un doble impacte. D'entrada, ja parlo de l'administració local, un impacte econòmic, no?, perquè aquestes persones quan t'arriben, no?, perquè els hi han extingit la renda garantida, van als SUES o van a serveis socials amb una problemàtica, és a dir, han de pagar factures, han de menjar durant tot el mes i aquesta font d'ingressos ja no la tenen, diguem-ne, i en molts casos tampoc tenen estalvis perquè ja saps com costa estalviar, no?, a més, amb aquestes problemàtiques doncs és molt complicat. Per tant, té un impacte econòmic que els ajuntaments no tenen previst, perquè en teoria ja hi ha una prestació a nivell de Generalitat que ha de cobrir tot això. I a banda, té un impacte també pels serveis socials de gestió i de coordinació molt important, perquè és que quan aquestes persones no estan ni avisades de que no cobraran el mes següent la renda garantida, serveis socials es troba persones que els hi arriben d'un dia per l'altre, tinc aquest problema, què haig de fer? No puc esperar. És un problema que no es pot posposar, no? Vull dir, necessito solucions ja, no? Llavors també hi ha tot aquest impacte, no?, de manca de planificació o de manca de notificació de les persones afectades, que acaba també afectant-nos molt en l'àmbit local. És a dir, l'exclusió social es veu incrementada pel fet de que hi ha una mala gestió de la renda garantida.
Per tant, avui suposo que no només voleu avaluar, no?, i posar en evidència amb aquestes dades la realitat actual, sinó que serveixi de guia, no?, i de treball per millorar també les condicions d'accés i de gestió i de manteniment de la renda, no?
Sí, correcte. Des del meu punt de vista, jo crec que de tot això el que hauria de sortir, que és un tema que hem parlat internament amb el fòrum, però en tot cas també hem de consensuar amb la taula del tercer sector, etc., és amb algun tipus de comunicació des de l'àmbit local per demanar a la Generalitat que millorin tots aquests treballs, que dotin de més pressupost, perquè al final el NAS ens diu que és un tema pressupostari tota aquesta situació, perquè el món local no pot absorbir aquestes mancances.
Doncs et deixem, perquè suposo que avui teniu molta feina, seguirem de ben a prop com va avançant aquest fòrum i si cal en tornarem a parlar aquí, a la secció La Síndica Respon. Moltíssimes gràcies, Eva, bon dia.
A tu, Raquel, gràcies, adéu.
Al matí, amb Raquel García.